Bora. La directiva del Barça, les autoritats i els impulsors de la moció de censura continuen enredats en una guerra de comunicats que no aclareix res de res. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Aquest migdia hi ha hagut el pronunciament de la Generalitat a la pregunta del Barça sobre si es podien fer o no les votacions, però no s'ha desencallat res, perquè tothom continua enrocat.
Sí, a veure, l'última hora passa per la convocatòria d'una segona junta directiva aquesta mateixa tarda a les 7 via telemàtica, en presència física d'alguns directius, i que ha de servir precisament per desencallar la situació. Ahir, com deies, Bartomeu anunciava que fins que la Generalitat no es pronunciés sobre la proposta de votació amb seu única al Camp Nou per part del Barça, no hi hauria moviments. Doncs avui, el govern català ha respost. La votació s'ha de fer aquest cap de setmana i amb multiseus. I això obre, de bat a bat, la porta de la dimissió de la junta directiva. Ahir ja hi havia alguns directius que apostaven per plegar. De fet, TV3 apuntava els noms de Jordi Cardoner, Javier Bordas i Xavier Vilajoana, i la decisió col·lectiva de la junta quedava a expenses del que digués la Generalitat. El govern no empara la directiva i ara aquesta s'ha d'exposar.
Doncs tot aquest embolic arriba a res, a 24 hores, perquè ha deixat en un segon terme un partit de futbol i, a més, d'alt nivell, com és el Juve Barça, que demà juga a la Lliga de Campions. L'equip de Koeman ha viatjat ja cap a Itàlia en l'absència ja coneguda, Salmo, de Gerard Piqué, que està sancionat.
Llista de 23, bàsicament amb Gerard Piqué sancionat i Umtiti lesionat. Això deixa Koeman amb només dos centrals per jugar demà contra la Juve, Lenglet i Araujo. A més, també té les baixes de Ter Stegen i Coutinho, tots dos també lesionats. Viatgen aquesta tarda a Turí a les 4 i a partir de 6:45 les rodes de premsa. Primer, Pjanic, l'ex de la Juve, i després Ronald Koeman, el que podrem escoltar al tot costa. A la Juve, mentrestant, pendents de Cristiano. Avui ha de passar el test PCR per saber si demà pot jugar o no el partit. És un element determinant, com també l'eix de la defensa. Tots són incògnites per Andrea Pirlo. A hores d'ara, De Ligt lesionat, Bonucci és dubte i Chiellini pràcticament descartat.
Doncs el Barça, que juga demà a la Lliga de Campions, avui en canvi jugant el Madrid o l'Atlètic de Madrid. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els dos equips madrilenys estan en situació compromesa a la Champions després que van perdre la primera jornada.
Tots dos busquen estrenar-se amb una victòria a la Champions aquest vespre a les 9. En el cas del Madrid, juguen a Alemanya contra el Borussia Mönchengladbach, que la primera jornada va empatar a casa de l'Inter de Milà. Zinedine Zidane, el tècnic blanc, és conscient que després de caure contra el Shakhtar no poden permetre's una nova ensopegada.
Hay que confirmar, hay que seguir como lo estuvimos haciendo el fin de semana pasado y bueno, intentar hacer un buen partido. Es por eso que y sabemos y conocemos la situación de nuestro segundo partido en la Champions, sí.
Hazard torna després d'un mes lesionat. L'Atlètic de Madrid rep el Salzburg austríac amb Luis Suárez, que ha entrat a la convocatòria, tot i que ahir es va entrenar al marge. Els de Simeone van encaixar una derrota contundent 4-0 contra l'actual campió de la Champions a Munic a la primera jornada. També avui a les 9 el Manchester City juga a Marsella contra l'Olympique. Pep Guardiola té les baixes d'Agüero, Fernandinho, Gabriel Jesús i Mendy. El tècnic català lamenta l'augment descontrolat de lesions al futbol anglès.
A la Premier League tenim un 47% més de lesions musculars que la temporada passada en el mateix període. No és només cosa del City, és a tot arreu. Si volen protegir els jugadors, estaria bé que ho tinguessin en compte pel futur. Si no, la cosa empitjorarà. D'aquí uns mesos arriba el moment difícil. Novembre, desembre, gener, i es repetirà.
També avui a la Champions es juguen els partits Lokomotiv Bayern, Shakhtar Inter i Porto Olympiacos, entre altres.
Deixem la Champions, però no pas al futbol, perquè avui també hi ha competició a la Lliga Espanyola. Jornada intersetmanal a segona divisió. El més matiner és el Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
El Cartagena visita Montilivi i ho fa sense Àlex Gallar, a qui s'aplica la clàusula de la por per tal que no jugui contra el club que l'ha cedit.
Gallar és propietat del Girona, que l'ha cedit al Cartagena fins a final de temporada, però, com dius, avui no podrà jugar a Montilivi. Gallar ja ha marcat amb el Cartagena, on s'ha convertit en el jugador important que no va ser l'any passat al Girona. De fet, des que va arribar-hi, l'equip no ha perdut. El Girona té 9 punts, havent jugat 6 partits, i el Cartagena 12 punts amb 2 partits més. El Girona ha guanyat 3 dels últims 4 partits i el Cartagena fa 5 jornades que no perd. A més, com a visitant, només ha perdut un dels 4 partits que ha jugat. El Girona ve de guanyar dissabte al Camp de del Castelló i el Cartagena de golejar les Palmes. L'entrenador del Girona, Francisco, parla així del rival d'avui.
Tiene jugadores de muchísima calidad en campo contrario, que jugadores experimentados en la categoría, como Rubén Castro, como Agusta, jugadores como David Simón, con muchísimos partidos en segunda división, por lo tanto, que la lectura que hacen de los partidos es buena. Transiciones, la verdad, que hace muchísimo daño, los partidos anteriores lo ha demostrado, y bueno, nada, tener que estar muy pendiente a esto y sobre todo llevarlo al terreno donde nos interesa a nosotros, que es la de jugar en campo contrario y poder generar ocasiones de gol, ¿no?
Muri, Jadai i Juanpi Couto també són baixos al Girona. Veurem si Francisco pot recuperar Samu Saiz i Adai. El Girona-Cartagena avui a les 7 de Montilivi.
I l'Espanyol, que juga demà contra la Ponferradina, i el Sabadell juga dijous contra el Leganés. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Demà sentirem Antonio Hidalgo, el tècnic del Sabadell, tècnic arlequinat. Qui ha parlat fa una estona és el tècnic de l'Espanyol, Vicente Moreno, sobre el partit contra la Ponferradina de demà.
Vicente Moreno ha destacat el bon inici de Lliga que han fet els lleonesos, que amb 12 punts i un partit encara per jugar està mostrant una molt bona imatge. El tècnic valencià ha dit que tot i el seguit de partits que tenen aquestes dues últimes setmanes, l'equip està bé físicament, però que això no treu que demà faci alguns canvis a l'11 titular.
El nivell físic de l'equip és brutal. En aquest sentit estem tranquils. A més, hem intentat els últims partits, pues, no dic fer un canvi 100% de l'11, però crec que han fet, pues, 2, 3, 4 canvis en cada partit, amb la qual cosa, pues, això també ajuda a tindre cert frescura, pues, també en quant a minutatge. I bueno, pues, demà valorarem si també fem el mateix, de fer 2, 3, tampoc massa, però millor 2, 3 canvis que ens puguen donar també aquesta frescura.
Vicente Moreno afegeix que cada jornada queda demostrat que no és fàcil guanyar a segona i que ell ja afirmaria continuar amb la ratxa de resultats que han tingut en aquest inici.
I avui també hi ha bàsquet. El Barça juga a la pista de l'UCAM Múrcia en un partit de la Lliga ACB. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però la nota curiosa de la jornada serà el fet que Albert Oliver, amb 42 anys i 4 mesos, passarà a ser el jugador català més veterà de la història de l'ACB, superant un mite com Joan Xixicreus.
Doncs si Albert Oliver no es cansa de batre rècords, aquest cap de setmana ha superat les 2.000 assistències a l'ACB. Només 4 jugadors poden dir que ho han fet. Fins i tot Joan Creus es va quedar a les 1.500. I avui, aquest vespre, partit Obradoiro-València, el català jugarà el partit sent el tercer jugador més gran de la història de l'ACB. Jugarà un partit amb 42 anys, 4 mesos i 21 dies. Una fita que només han superat, fins i tot ja ha superat a Joan Creus. Aquesta fita només l'han superat Mike Higgins, que va jugar un partit amb 43 anys, o Darryl Middleton, que en va arribar a jugar un amb 45.
Molts jugadors, la majoria, estan més propers a la meva filla, al meu fill, que a mi. Si la meva filla té 15, el nen té 12, jo tinc un company que té 21-22, i jo em porto a mi 20 anys. I sí que mira, aquí a vegades em veig molt gran. Me'n recordo quan estava a la penya, aquí jo tenia 34-33. Amb el de 18, amb el Nacho Llobet, el Ventu i aquest, doncs encara em veia gran, doncs, i veia cara, no?
A la mateixa hora que aquest Obradoiro València, un quart de 10 jugarà al Barça. Ho farà a la pista de l'UCAM de Múrcia, de Sito Alonso, i encara sense Víctor Clavé.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Tot i les noves restriccions que hi ha a Espanya i a altres països per culpa de la Covid, MotoGP considera que podran acabar la temporada sense problemes. Però des del Mundial i en privat s'ha renyat els participants. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
I és que es considera que hi ha hagut un relaxament al paddock i que cal prendre mesures per poder acabar la temporada en normalitat.
En una carta que l'associació d'equips IRTA del Mundial de Motociclisme ha adreçat als equips i a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, es fa evident la decepció de veure com en el darrer triplet molts participants han preferit tornar a casa entre curses que quedar-se dintre la bombolla del campionat, sobretot pilots. Tot és discutible, però l'associació d'equips creu que amb les mesures de protecció implementades la bombolla és més segura i que els casos de Covid que s'han registrat han estat sempre a les llars particulars o durant els desplaçaments des d'aquestes llars, el cas més paradigmàtic, el de Valentino Rossi. La carta, signada per Mike Trimby, president de l'IRTA, demana a tothom que treballa al paddock, pilots també, que es torni a recuperar el distanciament social i l'ús de mascaretes encara que hi hagi celebracions de victòries. I, sobretot, l'associació dels equips de MotoGP demana que el darrer triplet de València, 8 i 15 de novembre, i Portugal, 22 de novembre, ningú no abandoni la bombolla. La carta acaba dient: per favor, no perjudiqueu el final de temporada.
Doncs veurem si els pilots li fan cas o no en aquesta carta i aquesta queixa. Els 648 controls de coronavirus que ahir es van fer a la Vuelta en la jornada de descans han donat negatiu, és a dir, que tots els corredors que continuen a la cursa disputen ara mateix la setena etapa, que té com a principal dificultat el port d'Orduña, de primera categoria, i que es puja dos cops, l'última a 20 quilòmetres de l'arribada. L'equip Ineos lidera la cursa 48 hores després d'haver guanyat el Giro d'Itàlia. El curiós del cas és que els èxits no els estan aconseguint dels seus corredors més destacats, però en tot cas ja tenen al sac la victòria al Giro i ara mateix el lideratge a la Vuelta. I a més, expliquem que el Barça d'handbol ha tornat als entrenaments aquest matí després de 10 dies confinat per 4 positius de Covid. Raúl Entre Ríos és jugador del Barça d'handbol.
Sí, hemos tenido que trabajar de forma individual, ¿no? Eso es inevitable, tenemos que mantener la forma, la mejor forma posible. Y como es lógico, estábamos deseando volver y volver a trabajar con normalidad, con los compañeros y recuperar esas sensaciones que, bueno, que son muy importantes porque la competición no para y debemos continuar.
Per la seva banda, el Barça de futbol sala viatja a Palma perquè demà té partit de Lliga allà. Ho fa sense el tècnic Andreu Plaza en quarantena per contacte estret amb un positiu. El partit de l'Eurocup masculina de bàsquet que havien de jugar al Gran Canària i al Trento d'Itàlia s'ha hagut d'ajornar per múltiples positius al Trento. I avui, dins d'aquesta competició, l'Andorra rep el Lieketravis de Lituània. El partit comença a les 8 i el podreu veure a través d'Esport 3.
Catalunya migdia.